Molt bon dia, Santi Ramírez Arnau, i benvingut a una nova edició de l'Ensi Bemol, que és, en fi, benvingut, no, gràcies per, gràcies per portar-nos aquesta nova edició d'aquest espai que ens varen treure de la xistera i que tu mos portes cada 15 dies aproximadament. És molt divertit perquè Santi em pregunta, jo li dic, ei, Santi, vols venir, bueno, vols venir, en aquest cas per telèfon, vols fer aquest espai d'aquí 15 dies, d'aquí una setmana, i em diu, sí, de què vols que parli? I jo li dic, ah, doncs m'agradaria que parlis d'això, però ell, en fi, parla del que vol.
Santi... I em dones la idea, però hi ha vegades que és un poc així complicada. Però bueno, m'ha donat una altra idea. La idea que em dones me dona una altra idea.
Perquè això que coneixem és molt conegut, no, Santi?
Sí, bueno, si és el concert de Brandenburg número 2, ja havíem parlat alguna vegada d'ell, de Johann Sebastian Bach. Uh-huh. I bueno, avui anem a fer una cosa una mica arriscada, divertida...
M'agrada el risc.
Com vulguis dir-ho... Però bueno, és una idea que va sortir en una conversa amb en David Pastor, el trompetista de jazz, sí, valencià David Pastor, no sé si en un curs de jazz o en un esmorzar, saps? Però bueno, que una mica buscant paral·lelismes o analogismes entre el que és la història de la música clàssica i la història del jazz, no?
Ah.
O sigui, la història de la música clàssica és molt, és, diguem, més llarga, no?, en temps, podem parlar... De 400 anys o 500 anys des de que comencem a lo que és ja una cosa, la cosa formal, i la història del jazz, pues bueno, estem parlant de 100 i pico d'anys, no?
Uh-huh.
Però bueno, la primera peça és Johann Sebastian Bach, estem parlant d'una mica del contrapunt, d'aquestes veus que van entrellaçant-se entre elles, les melodies que venen per aquí, per allà, no? Lo que se sol conèixer com el contrapunt. Si voleu, escoltem una mica.
Vinga.
Tenim la melodia que va en estil, que va apareguent en estil fugat, primer apareix, després apareix una altra, mentre que
en estil, què has dit?
Fugat. En estil fugat.
De fuga, com si ve de fuga, com si escapés, com si
no sé si ve exactament d'aquest terme, però bueno, ho podem relacionar per en recordar-nos, és molt fàcil de recordar-nos amb aquesta idea, no? De que apareix una melodia, després ve una altra darrere, després ve una altra, fins a 3-4 vegades, i després van mesclant-se entre elles i bueno, creant un efecte molt polit, aquest estil contrapuntístic, val? Mm-hmm. I aquest estil, per relacionar-lo una mica amb el jazz, una cosa així rara, però bueno, m'ho hem d'anar un poc al principi del jazz, també.
A veure. Vale?
M'ho anem a Glenn
Miller, dels... tota aquesta gent.
No, una mica abans. M'ho anem amb Louis Armstrong.
Molt bé.
Louis Armstrong, vale? I'll take the nectar from some old bottle, and from a horse I'll take the head. I'll take the hands and face from off the clock, and baby, when I'm through, I'll get more loving from the dumb, dumb, dummy than I ever got from you.
Escolta, jo, Santi, ho sento, però jo escolto aquesta música i ja em veig per la plaça de Sant Francesc dient bonic, bonica a tots els homes i totes les dones que em vaig trobant. És així, aquesta... Louis Armstrong, amb la seva veu i aquestes trompetes de fons, ostres, tu, em posen de bon humor.
Sí, sí, en Louis Armstrong sempre, només la seva personalitat ja pareixia que te transmetia aquesta sensació, no? Però bueno, el que volia dir una mica amb aquest estil de Louis Armstrong, l'estil aquest que es diu Nova Orleans, no? De que
sí.
Les veus, no? Els músics van improvisant el que es diu la improvisació col·lectiva, no? I clar, aquesta improvisació col·lectiva ha de respectar molt el que està fent l'altre, no?
Clar.
Aquí, per exemple, se pot, en Louis Armstrong va cantant, el clarinet va per darrere fent diguem com a línies d'acompanyament, després està l'acompanyament mateix de lo que és la peça,
I bueno, una mica l'estil aquest és lo que té, una mica l'analogisme amb el contrapunt, no? de Johann Sebastian Bach, que és això, les veus se van mesclant d'aquesta improvisació col·lectiva que hi havia.
Escolta, molt interessant en el jazz, perquè llegia un cop que explicaven que una peça de jazz mai, gairebé, doncs, per defecte i per principis sonarà igual, no? Així com una música, una cançó pop, tu sí. La pots fer en directe i en fi, sonar més d'una manera o d'una altra, però, en fi, tothom farà sempre el mateix. En canvi, en el jazz, per això hi ha els takes, no? Les preses,
sí.
mai sonarà igual, perquè els músics mai tocaran, de fet, exactament el mateix, no?
Exacte, o sigui, inclús en una gravació d'un disc de jazz, si està, diguem, ben feta, no? Normalment els músics de jazz graven els discos que estan ben fets, no? Graven tots junts, encara que els estudis de gravació avui en dia tenen diferents sales per cadascú, perquè no es mesclin, diguem, els sons i perquè surti una qualitat de so molt bona, però estan tocant i estan escoltant-se tots entre ells, no? Com un directe, no? També en música clàssica això es fa en gran
músics. Clar.
Però clar, si diuen no mos ha agradat alguna cosa, tornem a repetir, aquella repetició ja no serà igual que la primera, perquè els solos canviaran i el que és la cançó canviarà.
Estic recordant discos enormes de la història del jazz, no? No? Em sembla que és alguna edició extra del Love Supreme de Coltrane que hi ha en el mateix disc hi ha la cançó o el tema com tres o quatre gravacions diferents,
sí,
saps?
Sí, moltes. Els discos que són així més paradigmàtics solen tenir el take one, take two, i els que són addictes en aquesta música se l'escolten molt bé i l'estudien molt bé les diferents solos que hi ha per adquirir aquest llenguatge.
També. Molt bé. Què més ens porta, Santi?
Mira, ara continuem una miqueta en el temps, en la música clàssica, però anem un poc al classicisme, val?
Vinga, va. Digues.
Això és la Sinfonia 41, Sinfonia Júpiter de Mozart, que va composar el 1788. I, bueno, aquí passem una mica, deixem de banda, encara que Mozart va, en les seues obres, les seues sinfonies també utilitza l'estil contrapuntístic, però, clar, és una mica per dir la passa endavant de que això ja és una mica de qüestió del passat, i ara ens anem a donar-li importància a la melodia, a les línies melòdiques que quedin clares, i la resta, diguem, del grup, el que va fer és acompanyar i donar la base harmònica i la base rítmica en aquesta música. Val? Nosaltres, com en Bach, a lo millor, dir-ho simplement, no podíem xiular la melodia, no? Aquí en Mozart sí. Jo puc tararejar les melodies de Mozart. Val? Escoltem una miqueta d'aquesta sinfonia, si voleu. I bueno, és això, tot va una mica entrellaçat, donant-li importància segons el que són les característiques de cada instrument i donant-li, diguem, un altre sentit. Ara, si voleu, m'anam a la part del jazz.
Val.
I m'anam, avançam una miqueta també en el temps,
sí.
I m'anam a l'època del swing, cap als 30, a veure amb Count Basie. Count Basie, Jumping at the Woodside.
Ostres, David, para ja, para que et faràs mal. David, para que... No, en sèrio, és que el tinc aquí una cintura i uns malucs. O sigui, quin ritme... No, no hauria dit mai, David, seu... Ara, és clar, li he baixat la música i... Però, escolta, s'ha posat aquí a ballar aquest swing, en fi, no ho sabia, no li coneixia aquesta faceta d'en David. Digues, digues.
Bueno, aquí passam a l'era del swing, no?, on ja, diguem, tota la melodia també té la seva importància, hi ha un acompanyament, els solistes, diguem, solegen tots sols, no?, no n'hi ha el que és la mescla aquesta entre veus, no?, I una mica és aquesta idea, no? Avançar una mica en la música que tingui una melodia clara, que tingui una improvisació clara, i després la resta del grup continua fent un acompanyament.
Va començar amb ell, amb Glenn Miller i d'altres, va començar l'època daurada de la gran banda de swing, no? El Big Band Swing... Que, en fi, que va durar fins que quatre nois a Liverpool van arribar i s'ho van carregar tot, no?, una mica.
Bueno, això ja va ser ja va ser l'ocàs, no?
Sí. O sigui,
encara que avui en dia el tema Big Band està...
Està revival, eh?
Està fort, sí.
Molt bé, doncs... Voleu... Sí, bueno. Escoltem una miqueta més, vinga, va.
Vinga.
Bueno, posem el següent, si no va, Toni.
Vinga, posem una miqueta.
Pobre, fallo meu, que li estic donant masses ordres. Això és quan un ordinador, saps quan l'ordinador li passes masses ordres i es queda bloquejat i has de posar refresh? Doncs m'ha posat el mateix, li he donat ordres contradictòries i... En fi, a veure, va, que soni algú.
Mon anem a Beethoven. Oh, se m'ha passat una. Digue-li que mon anem a Beethoven.
Beethoven. Ludwig van Beethoven. No hi és en Beethoven? Ah, sí que hi és, sí.
La número 5, sí.
Diu que està sonant, que és això.
A veure. Apa, vale. Sí, exacte. Vale. Mireu, això és una sonata, val? Uh-huh. La sonata 53 Waldstein de Beethoven. I una mica aquí el que vull que ens fixem una mica és que quan es diu una sonata és perquè es diu que té el que es diu la forma sonata, no? I en la forma sonata té una part primer, que es diu la part que li han posat el nom super original de part A, i després quan hem escoltat la part A, ve la part B. I això és una mica el que és la sonata, després hi ha un desenvolupament i després tornem una mica a la reposició, que és una altra vegada la part A i la part B. Vale? Escoltem una miqueta d'aquesta sonata.
Déu-n'hi-do, com anaven aquests dits. Escolta una cosa, sí. La sonata era per a piano. No sé, jo tampoc hi tinc massa, però jo no recordo sonates per cap altre instrument d'en Beethoven. Pot ser que em fes per altres instruments o no?
Sí, a veure, el que és... per el que són els... És que el que t'he comentat, la forma sonata, no? Mm-hmm. Se pot utilitzar en qualsevol tipus d'agrupació i en qualsevol tipus d'això. I clar que té en el que són els quartets o inclús podem trobar alguna sinfonia de les més clàssiques que tenen, diguem, aquesta forma sonata, val? O sigui, però clar, sonata per a altres instruments, ara mateix de memòria no
dic que són molt conegudes les sonates per piano sempre de Beethoven. I quin seria la seva la contrapart de la sonata en la música de Beethoven en el jazz?
Idò, mira, mon nom al bebop i anem a un clàssic, una estructura molt clàssica, que se va posar molt de moda, que es diu el Rhythm Changes, ¿vale? Uh-huh. Aquest Rhythm Changes el que té són una part A, una altra vegada repetir-se la part A, després anem a la part B, i després tornem a la part A, i després ja venen els solos i tornem a repetir. O sigui, escoltem una miqueta.
I allà, però qui és aquest trompetista que
aquest és en Dizzy Gillespie.
Molt bé, som-hi.
Vale. Podem tornar a posar des del principi, Toni? Podem tornar a posar des del principi,
Toni? Sí, ara ho posem, sí, ara ho posem.
I anem comentant-ho, vale? Això és la introducció. Això molt és la introducció. Part A. Aquesta és la part A. Torna a la part A. I ara la part B.
Es nota, es nota.
I ara una altra vegada la part A. I ara bé, ja, quan comencen els solos,
sí,
que podien dir que és una mica el desenvolupament de la peça, no?, en el classicisme, un poc per forçar-ho una mica l'analogia. Vale?
No, no, jo crec que queda clara.
Mm-hmm. Després tornarem una altra vegada al tema, tornarà a sortir el que és el tema de la cançó i s'acabarà, una mica com en la forma sonata.
Molt bé. Vale? I en tenies alguna més o no? Alguna
sí, en tenim quatre, vale? Va, a veure si podem fer-ho ràpidet. Vinga, anem al romanticisme, en Chopin.
Fem-ne una, vinga, va, el Chopin.
Mira.
Digues.
Aquí és només per fixar-nos que va haver una època, que l'època romàntica, que se li va donar molta importància al virtuosisme, vale?
Uh-huh.
I les composicions de Chopin i de molts de pianistes, Liszt, de molts d'aquesta època, eren composicions que tendien a això, no? A tenir una gran tècnica musical i poder tenir fer una interpretació d'alt nivell, eh?
Uh-huh.
Si voleu escoltar-lo un poquet, l'impronto aquest. Aquí ja és un poc més l'estil aquest més sossegat d'en Chopin, però bueno, té aquests alts i baixos, com un poc com la seva vida va tenir, vale?
Mira, que ben trobat. Vinga, va, i la contraposició amb el jazz?
La contraposició, anem a aquest que m'has nomenat tu. Vinga, anem amb John Coltrane.
Som-hi.
Aquest tema es diu Giant Steps.
Sí,
és
sí, home,
conegut,
clàssic. Vale? És el nom d'un disc, directament.
Sí, i és un tema de gran dificultat harmònica per a la gent que ha de solellar, no? Té uns canvis harmònics molt forts i molt...
És en Coltrane pre-revelació, és en Coltrane pre-il·luminació, és en Coltrane encara a les drogues i, en fi, i fent el que volia amb els dits. Molt bé.
Sí.
Ja ho tenim, no, això, Pepo? Bueno, va, molt ràpid, l'última, va.
Vinga, només volia haver fet un poc d'analogisme amb el que són els nacionalismes, vale? En Dvořák, però si vols acabem en la següent, que m'agrada molt, el Libertango de Piazzolla, amb la versió de Paquito de Rivera, vale?
Ah, sí, que Paquito de Rivera, que precisament avui fa anys, que ho he vist abans, les efemèrides. Sí, ho he vist, a les 7 del matí, ara aquí fa anys avui, jo he vist Paquito Rivera, que era trompetista, no, també?
No, saxofonista,
perdona, ai, mira, no ho he llegit del tot bé. Vinga, posa-la.
Vinga, pues.
Santi, aquesta és la comparació entre... Passem de Dvořák a Paquito de Rivera. Déu-n'hi-do, com t'ho corres, tio.
Sí, bueno, una mica per lo que són els analogismes que han hagut en la part de buscar, diguem...
Nacionalisme. En aquest cas, del principi del segle XX, en aquest cas del centre europeu, el cubà, no?
Bueno, és a veure, la composició és d'Astor Piazzolla, que és argentí.
Argentí, sí, sí.
Vale? És un estil de tango, vale? no és que sigui un tango exactament, però és un estil de tango. I està fet per un cubà i després està fet amb una big band que li fica tot el que és la tècnica jazzística i bueno, i això. I a continuar, diguem, innovant en el jazz i fent coses interessants.
Doncs perfecte. Santi, moltíssimes gràcies avui perquè, en fi, has quadrat el cercle, hem passat del clàssic al jazz... en fi, trobant-ho tu mateix. Gràcies i fins aquí 15 dies, Santi.
Vinga, adéu.
Bon dia.